Revolució Conscient, presentat per Carles Gallego i Àngel Gutiérrez.
Bona nit a tothom. Comença el sisè capítol de Revolució Conscient. No us deixeu enganyar i intoxicar pels medis oficials. Aquí trobareu quelcom diferent i alternatiu, que us obrirà noves portes. Som-hi, doncs! Bé, aquí estem. Hola, Àngel, bona nit.
Hola, bona nit, Carles.
Bueno, estem l'Àngel i jo, Carles Gallego, com sempre. I esperem que duri molt temps.
Esperem que sí.
I que puguem anar prosperant i progressant, eh? Molt bé, doncs avui tenim una terapeuta, multiterapeuta, no?, ben formada, que és la Rosa Maria. Bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit. Bé, la Rosa Maria, doncs, com a terapeuta, fa massatges, massatges. On també toca el tema energètic del cos, kinesiologia, reflexo, ligoteràpia, aromateràpia, flors de Bach, termalisme i spa, reiki, I segur que ens deixem alguna cosa.
I alguna coseta ens deixem.
Això ens passa als terapeutes, tenim
no tenim tot al cap.
Molt bé, doncs, bueno, Rosa Maria, què més? Per si algú t'ha de buscar.
Estévez.
Estévez, molt bé. Doncs, bé, comencem parlant d'aquestes teràpies, no? Bàsicament, que fas aquestes teràpies, però les vas combinant o n'hi ha una que és la principal?
Es fan molts massatges. La gent ve buscant molts massatges.
Perquè el està tema clavada de l'esquena? Perquè...
Doncs molts són contractures musculars, esquena i l'estrès, el poder-se relaxar una miqueta.
I aquestes contractures influeix la part emocional a la vida que portem?
Moltes vegades sí. A vegades quan aquesta contractura sempre és en el mateix puesto i no desapareix, a vegades a darrere hi ha un problema emocional.
Jo mateix sé que tinc un punt dèbil que ja pel meu caràcter doncs pateix més aquell punt, no? I altres persones altres, no? Doncs això ens passa a tots.
Ens passa a tots. I... també hi ha el tema que per feines, perquè es fa servir més l'ordinador o segons quina feina hi ha, doncs es carrega més una zona o una altra.
També. Per posició de treball,
exacte,
no?
Sí.
De treball. També els òrgans, per les emocions i el nostre caràcter, hi ha un òrgan que tenim més dèbil o més fluix?
Sí.
I això la gent no n'és conscient, no?
Moltes vegades no.
Què vol dir que un òrgan estigui fluix? Perquè, clar, la medicina oficial és més d'atacar una enfermedad quan apareix, no? Però tot donat apareix que el fetge té pedres, no?
Pedres, sorreta...
La vesícula, això, els ronyons també, però hi ha un pas abans no arribis aquí, no? I això també, l'òrgan té una vida, té una salut, i pot ser que abans d'arribar aquí ja es pugui detectar o ja en patim d'això, podríem detectar-ho.
A vegades es detecta una miqueta amb el que és la reflexo, tocant els punts vitals del peu i les zones reflexes, doncs es pot averiguar si un... el que és el fetge, doncs, està una mica tocat i coses d'aquestes es pot arribar a sapiguem amb la reflexo.
Quan apretes el peu trobant un punt, com ho notes, que aquell punt hi ha algú?
Pues imagina't que el fetge mateix, no? Quan tu l'estàs manipulant, a vegades si crepita és sentir com una sorreta, aquest fetge pot ser que estigui una mica tocat.
Sí, quan apretes pel tacte, tu saps si...
Es nota, sí. I es solen trobar unes boletes, una petita... I llavors la gent es queixa també quan toques el punt.
I fa mal, eh?
Fa mal. La reflexo sol fer mal.
Jo no sé res de reflexo, però de vegades m'apreto el peu i trobo un punt que fa mal. I llavors serà que haig de seguir
No sempre, hi ha punts ja de, que per si fan mal, eh?
Ah, vale.
Hi ha punts que ja per norma solen fer mal.
I si trobes un punt que no te'n feia normalment, si te'l vas apretant, ja això ja està fent desbloquejant?
Es fa una pressió durant uns segons, solen ser entre 12 i 15, i és anar manipulant aquesta zona fins que vas trobant que va baixant. Disminueix el dolor també a mesura que el vas manipulant, es nota com la persona mateix també ja et va dient doncs, que baixa aquesta pressió i aquest dolor.
Es torna més suau aquest
es punt. Es torna més suau.
Perquè aquest punt poder connecta amb un meridià energètic o com funciona això?
No, amb l'òrgan en si.
Amb l'òrgan en si, sí, directament.
Sí, amb l'òrgan en si.
Sí, caminar descalços per la platja ja fa reflexo.
Perfecte, es podria dir que sí, una miqueta.
Posar els peus en aigua calenta.
No.
És
no,
diferent.
Amb el que és amb coses de termalisme i spa, doncs això, posar els peus amb aigua freda o amb aigua calenta o caminar per la sorra aniria més per aquí. Es poden fer tractaments també així.
Com es fa un tractament de termalisme i spa en una consulta? O no es fa en una consulta, això? Com?
Es fa més a nivell d'un balneari i es fa també més a nivell doncs, d'un spa, d'un hotel. El que passa que es poden fer moltes teràpies també a casa, com són treballar amb argiles, treballar amb fangs... amb aigües.
I com decideixes quin tractament es fa?
Depèn de lo que ve la persona i per lo que ve, doncs se li mira quin tractament se li pot fer. Hi ha gent més sensible, hi ha més, potser hi ha gent que no li agrada tant que li toquis els peus, hi ha gent que primer li has d'entrar més en un tipus de massatge i anar-la introduint. L'oligoteràpia funciona molt.
Fa molt temps jo havia provat oligoelements i era algo molt simple, perquè abans no n'hi ha gaires, em sembla. Potser m'equivoco.
No, n'hi ha uns quants, però sí, és simple. I és molt, molt eficaç.
I tu a nivell físic i també psicològic, no?
Bueno. Sí, es pot fer les dues coses. A nivell energètic també.
Bueno, tot va lligat, no?
Tot va lligat.
Reactiva. Vale, i tornant als massatges, aquests massatges, quin tipus de massatge fas?
Es fa molt el que és el relaxant i llavors el treballo molt amb olis essencials.
O sigui que si algú està estressat...
Es queda molt, molt relaxat.
I amb això dels olis essencials, representa que fa més efectiu el massatge, no? O la teràpia que facis, no?
Molt més.
Molt més, no?
Sí, perquè a més es busquen els olis preparats per cada persona. Si és més per un estrès, si és més perquè, no ho sé, segons el que necessita, se li posen els olis que ell necessita.
Per exemple, si hi ha una persona que ens estigui escoltant que vulgui fer un massatge perquè està estressada o està cansada, això, què li recomanaries?
Amb olis o amb el massatge?
Massatges, olis... que et demanés una miqueta de... que vol estar una miqueta relaxada, però que tampoc vol fer un massatge que li facis mal, no sé, una cosa... Què li aconsellaries?
Doncs hi ha el massatge relaxant, el hawaià, que li diuen Lomi Lomi, que aquest és estirar-se la persona amb la camilla, s'escalfen uns olis, llavors s'afegeixen uns olis essencials i és un massatge amb tot el cos, o un massatge amb canyes de bambú, també és molt relaxant i molt, molt agradable i és posar doncs, els olis que aquesta persona necessita.
I aquests olis actuen per química o per olors també?
Tot. Treballa el que és la part física i treballa el que és la part aromàtica, que es diu.
Vale.
A més de que li estàs posant els seus olis amb el cos, doncs actua també amb l'olor.
Em venen ganes de venir-me a fer un massatge.
Doncs ja ho saps.
Estaria bé un massatge d'aquests, eh?
Sí, ho sabem hora. Bé, i hem parlat ara d'aromateràpia. Què és? On actua l'aromateràpia? Com es fa servir?
L'aromateràpia es pot fer de diverses maneres. A nivell posant a la pell, a nivell, això doncs, olorant els olis, i aquí a Espanya està prohibit, però a França es fa, és a nivell doncs, terapèutic també, que és la gent es pren els olis. Aquí a Espanya està prohibit. No es poden donar olis que es puguin prendre. Llavors, doncs és això, és actuar, buscar també, es pot fer la teràpia terapèutica només a base d'olis. A vegades, buscant els olis que és necessari, doncs aquesta persona se'l posa amb el plexe solar, amb els canells, a darrere de les orelles, a vegades a la planta del peu, i amb això també es fa un tractament. O simplement, a vegades també, a casa posem aquests difusors que es cremen olis, sapiguent com s'han de cremar. No es pot posar un oli perquè sí,
no
perquè n'hi ha... No en aquest sentit, però hi ha olis que són corrosius, o que no s'ha de saber què es fa. I a nivell d'ambient de la casa, doncs també... I també és molt a nivell energètic. Hi ha molts olis a nivell energètic.
Llavors, el bo dels olis és que no intervé la ment, no? No has d'analitzar, ni... Vull dir, s'aplica i llavors ja té uns efectes físics o psicològics, no?
La gent també ha de voler fer aquesta teràpia i ha de ser conscient de que la vol fer. Tota teràpia natural que la gent no s'involucra o que no la vol fer, costa d'arribar més als... a on tu vols arribar.
Però jo, per exemple, tinc un dia trist amb algun oli, em pot
ajudar? Ui tant.
Em pot despertar?
Però molt.
O donar energia?
Molt.
Ai, home.
Això està bé, eh?
Una dia... taronja, la taronja va genial. I bueno. Taronja i canyella, doncs agafem un difusor amb una miqueta d'aigua. Sempre s'ha de posar aigua, no es poden cremar els olis sols.
Bueno, de moment necessitem unes termes, uns olis, un massatge. Necessitem una mica de tot, eh? Molt bé. Perquè avui en dia en la societat portem un ritme, aquí en la societat industrial o capitalista, portem un ritme molt fort. I clar, això ajuda que tinguem més mals, no? Quins mals creus que té les persones?
El mal d'avui en dia és molt l'estrès. I això descompensa tot el cos. Llavors, això també moltes contractures, això provoca mals de caps, que no estiguis bé, tot el cos es descompensa.
Podria influir fins i tot en malalties més greus, com el càncer, per exemple? Tota la forma de vida, eh? L'estrès, les emocions...
Pues sí.
Unes emocions que...
Moltes vegades són emocions reprimides o sentiments que no, i acaben amb enfermetats.
Amb enfermetat.
I també un altre tipus d'enfermetat que veig jo també en aquesta època és molt la por, també.
Hi ha moltes pors.
Moltes pors, també.
La por genera estrès.
Sí, clar.
Exacte.
Sí.
Perquè, no només és...
perquè realment no es pots expressar el que vols dir en aquell moment o vols fer. Vas en contra del que...
De l'essència.
L'essència teva.
Bueno, amb aquesta època la por més gran que es té doncs, és que actualment hi ha poca feina i la gent té molta por. Llavors, a vegades, doncs, ja també saps a el que has d'anar. És una por reconeguda. Això també es pot treballar molt amb flors de Bac.
Perquè, clar, no dic això perquè si em fan fora, no?
A part d'això... Por que t'has quedat sense feina i com continuaràs la vida, com continuaràs pagant les teves coses...
Bueno, clar, una cosa és tenir feina, l'altra és
pitjor. I l'altra és no tenir-ne.
No tenir-ne i
anar
seguint vivint. Sí, sí.
Que tu, Àngel, estaves sense,
sí.
Però t'havies agafat un temps de regeneració.
Ah, això, de regeneració.
I de, bueno, de búsqueda, i hi havia... Bueno, no sé si podem parlar aquest tema o no, però hi havia gent que prenia una mica per inconscient, no? Per
sí,
haver... per haver, bueno, per
havia,
estar un temps
havia
per tu.
Pres aquesta decisió i mira, m'he arriscat, gràcies a Déu m'ha anat bastant bé i bueno, i ara estic un altre cop al món laboral.
Però ben bé, quan has volgut, un poc temps l'has trobat. Aquí fa molt actitud, no? I la seguretat en tu.
Sí, sí, i potser el meu destí, no ho sé.
Bueno, clar, de vegades...
Clar, no tothom té el mateix destí,
sí,
clar.
Hi ha forces que es mouen, que no és un problema,
Sí, sí, per això...
Però, bueno, ho deia per més que res perquè aquesta confiança o aquesta actitud positiva i haver dedicat el temps parat a construir-te, no?, i tenir més arguments també t'ha ajudat. No?
M'ha ajudat molt,
la
veritat.
I per si li pot servir a algú, no?
Oh, i tant, que sí, sí, sí. Confiança. I a vegades que les persones, si tenen alguna cosa dintre que realment volen fer-ho, a vegades costa, però és important que puguin fer el pas, m'entens? en aquest sentit. Clar, jo no sóc pas ningú per dir a la gent que faci el que jo he fet, no? Però realment penso que les persones que no estiguin bé amb la seva vida o no estiguin a gust amb el que fan, s'ho replanteixin. Si més no, que s'ho pensin una mica. Perquè tot això genera estrès, genera enfermetat, genera una sèrie de coses que no van bé pel cos físic.
Tinc confiança i fe en un mateix, no?
I tant. Sí, sí. A vegades pot sortir les coses i a vegades no, però és el risc que tenim tots al viure aquesta vida.
Sí, sí, les decisions.
Les decisions, sí, sí.
Bé, tornant a la Rosa Maria, kinesiologia. Què és kinesiologia?
La kinesiologia costa d'explicar una miqueta què és. Però, bueno, hi han dues. La que jo tinc és la Touch for Health. Llavors, aquesta es tracta de que hi ha 14 muscles amb el teu cos, cadascun correspon també a un òrgan, i es fa un test muscular i t'indica on pot fallar l'energia de l'òrgan que a tu et fa anar malament tots els altres. Vindria a ser una miqueta això. Llavors, també hi ha el que és la part de kinesiologia de herramientes per al canvi, que li diuen, que tracta molt el que és treballar l'estrès, les pors i l'estrès. I la Brengin, que estic molt contenta també, que és molt, és per tothom, és per gent gran, és per nens, però molts nens d'aquests que tenen dificultats al col·legi, que ara està la dislèxia, que van enrederits a col·le, doncs són uns exercicis físics que van molt bé i els estimulen molt i tiren molt més endavant.
També flors de Bach.
Flors de Bach.
També és per tema físic i psicològic.
Tots dos, i energètic.
Bueno, a part aquest ho pots donar a l'acabar la teràpia, llavors segueixes treballant. No és en la sessió.
Sí, el que passa que jo sóc partidari que tota teràpia s'ha de fer ben feta. A vegades estem acostumats que podem anar, no ho sé, a una farmàcia, a una botiga, hi ha flors de Bach, xiclets de Bach, i agafes un... Si s'ha de fer una teràpia, s'ha de fer ben feta. És un procés. Són uns mesos i és fer-la ben feta i tenir ganes de fer-la ben feta. A vegades diuen que aquestes coses són placebes, no? Que en diuen que és més...
Sí.
Jo hi crec amb tot això, per això m'hi dedico. I si es fa ben fet, amb ganes, donen resultats.
Jo flors de Bach també n'he experimentat molt i realment es nota.
Es nota.
Es nota perquè a part de vegades tens unes mogudes i dius, sí, és la flor que m'està netejant.
Anem traient capes, que en diuen fins a arribar al fons del problema.
Però clar, és important aquest concepte de que hi ha un tipus de pacient que sembla que vagi a buscar una pastilla màgica quan va a la teràpia i això no existeix.
No. Llavors, és molt més lent que un procés. Ja, amb la gent, si tenim una contractura, es prenen un voltarent i a les horetes o a la mitja hora hi han trobat. I en canvi això és més lent, però és més efectiu. Tarda una miqueta més, però...
Això és sòlid, és una base, no?
Sí.
És intern. Bé, i es pots posar alguns exemples de dolències que hagis tractat i que he aplicat això i amb l'altre ja ha millorat? O...
Doncs, per exemple, estic la fibromiàlgia. Quan hi ha aixins, si voleu us poso l'exemple, són uns mesos de tractament, ho faig amb oligoteràpia, i és tenir la paciència anar-te aprenent el que és la oligoteràpia cada dia i vas millorant mica, 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 mica. Però tots aquests dolors que a vegades només és tocar-te i ja fa mal, en 6 mesos es millora molt. Marxen. L'enfermetat no es curarà, sóc sincera, no la curarem, però només el fet de que et puguis llevar cada dia, que no tinguis un mal i que puguis fer moltes coses i no puguis estar cansat com et pots trobar el dia a dia, això ja és molt positiu. Llavors a la persona, el poder estar bé i no tenir dolors, això cada vegada el fa anar a estar més bé.
I l'aixeques l'ànim, no? I realment té més ganes d'experimentar i més ganes de fer coses, no?
Sí,
encara
sí.
Que assumeixi la seva enfermetat, però realment si pots fer una miqueta de vida normal, normalment això sempre crea més optimisme, no?
Sí.
I sí.
Es tracten moltes coses com colesterol, com, no ho sé, és que de qualsevol cosa que em demanessis et podia dir el tractament a seguir.
Un cop de la fibromiàlgia, una persona em va explicar, no sé si és veritat, que havia trobat que passava amb moltes persones que havien aguantat molt, que s'havia callat moltes coses, que havien aguantat molt, molt, molta cosa a casa seu. No sé si t'has trobat amb això o pot influir.
Hi ha molts problemes emocionals, també darrere d'una fibromiàlgia. El que passa que la gent amb aquests temes no és gaire conscient. L'enfermetat és enfermetat, em fa mal això i em fa mal això, i no relacionen que pot haver-hi una cosa darrere. I fins ara el que és la medicina al·lopàtica pues és com és que et fa mal una cosa, vas al metge i ens prenem això, i va marxant el mal, pot venir més endavant. I aquestes teràpies, doncs, sempre es va buscar més la part energètica, la part emocional, i el que és l'enfermetat física en si.
L'origen.
Seria, no? Si costa d'arribar-hi, a vegades no s'arriba, però s'ha d'intentar.
Una persona que viu amb por tindrà tendència cap a unes malalties, una persona que viu amb ràbia cap a unes altres, no? Tot va acabar anant lligat. No?
Sí.
Molt bé. Totes aquestes teràpies, on les has estudiat? Perquè si algú diu, hòstia, jo també em vull aprendre, no?
Doncs m'he format tot a Barcelona i Girona.
I tot buscant-ho per internet?
Bueno, l'escola a Girona, doncs, és la de kinesiologia, que va lligada amb la que és aquí a Espanya, que és la Vidakine. I doncs aquí et treus el títol, que pots anar a qualsevol part d'Europa o del món, i aquest títol doncs serveix, és kinesiologia ben feta. I llavors tot el que són teràpies així naturals que he estat estudiant, doncs també el gremi de Barcelona, que és el que es dedica, el que porta tot aquest tema, i diverses acadèmies de Barcelona.
Arribarà algun dia tot aquest món de teràpies naturals?
Cada vegada la gent hi creu més, I tot el que no sigui prendre't medicaments forts així de medicina, doncs la gent cada vegada veus que va buscant més aquestes coses.
Inclús cada cop sents més de metges que recepten.
Molts. Jo he fet molts cursets, molts, on hi ha metges, infermeres, i creuen en això. Si més no, per complir. No és que... Jo penso que es necessita tot. Hi ha d'haver-hi la medicina i hi ha d'haver-hi les teràpies naturals. No, tampoc podem dir que la medicina natural és el tot. No, jo crec en les dues coses. I vull dir, hi ha de ser-hi l'altre també. Però això, com a complement, doncs penso que funciona molt.
Com és que ara hi ha tanta gent que estudia teràpies? Hi ha un boom, bueno, els últims anys, no? Hi ha un boom i sembla que sigui el hobby inclús d'algunes persones, no? I per tot arreu hi ha cursets i centres, i és un boom, no?
Bueno, suposo que també és el que diem, no? Anem tirant... La gent també creu més ara en l'espiritual, i està havent un canvi de consciència, no? També una miqueta... I doncs la gent, no ho sé, és com si estigués de moda ara, això també.
Sí.
I la gent doncs tira per aquí.
De fet, aquest canvi de consciència, encara que, és que clar, els mèrits de comunicació tot és caos, no? Però és perquè està ben... A l'haver-hi el canvi, el que ha de canviar és quan ho estem veient, que allò no pot ser així. I és un reflex a la societat el que està passant amb el canvi.
Jo penso que sí. És que es necessita, és que hi ha tant estrès, hi ha tant que hem de tornar una mica a allò d'abans, no?
Agafar una mica lo bo de cada experiència que hem tingut en la història, no?
Pues podríem dir que sí.
Començar una nova etapa, renaixement, que li dic jo.
Estaria bé.
A mi el que m'agradaria, que tant la medicina tradicional com la de les teràpies naturals poguessin treballar plegats, poguessin pujar alternativament. Seria l'ideal, m'entens?
Que s'ajuntessin.
S'ajuntessin, no? I entre totes dues, pues, segur que el pacient aniria molt millor.
Cada vegada es comença a fer més, Hi ha molts metges als que hi vas i els hi comentes, jo estic fent això natural, o ells mateixos t'ho proposen. Iam, per què no fas alguna coseta natural també? Perquè també t'aniria bé. Vull dir que ja es va, mica en mica...
El que passa, entrant també una mica en polèmica, hi ha qui diu que queda fet un curs de 4 dies i ja està fent això.
Això és un problema i per mi és gros. Perquè ja no és el mateix que portem 4 o 5 anys estudiant, que estiguem fent les coses, i que a vegades en un cap de setmana, doncs, va, un curset de reflexo. Pots tenir una noció, una base, però no com per tractar persones. I amb el que ha costat un any per una persona, tu no ho pots fer en un cap de setmana. Els olis essencials, doncs també moltes vegades, oh, un curset, sí, un curset, però d'un dia no es pot aprendre el que jo he tardat 2 anys en formar-me, és el que diem, té principis actius, s'ha de saber què es toca, perquè a vegades es pot fer més mal que més bé. Llavors és el que arribem, si tu vas amb una terapeuta i et diu això i això i no et soluciona res o no t'arregla res perquè ha fet un curset de cap de setmana, espatlla molt la feina dels que realment doncs ho han tingut que fer o...
A part, el terapeuta...
I llavors la gent no hi creu.
Clar, llavors...
És que no hi creu que, o no sap que funciona.
Uh-huh. Llavors també el terapeuta ha de tenir una maduresa, una serietat, perquè és molt seriós tractar la salut d'un altre. O algú et ve i et diposita en tu una confiança i un temps i uns diners. Clar, és quelcom molt, molt seriós el fer teràpies.
Doncs sí, clar, has de tenir... el temps per a aquesta persona està acompanyar-lo, es tracta molt d'acompanyar aquesta persona.
I a part del tractament hi va un amor que tu dones.
Ah, exacte.
Quan vaig a fer-me un massatge, que l'altre dia estava malament de l'esquena, doncs també el qui em fa el massatge, anar parlant, doncs també com que em cau bé, bueno, hi ha una afinitat i tot, això també
clar
ajuda,
que sí,
no?
Quan més bé et trobis amb la persona que tens al costat o que t'està fent la teràpia, doncs millor. Sempre estaràs més bé amb una persona que... doncs que t'escolta, que et trobes a gust, que no pas una cosa ha de ser sèria, però també a la vegada que estiguis còmode i...
Sí, sí. Molt bé. Llavors, si algú vol contactar amb tu, com et pot trobar?
El número de telèfon.
El podem donar o...
Sí.
O un email, si vols, no sé.
No, ja et puc donar el telèfon. 605,
bueno, vale. 605
89,
89
50, 50 96.
96.
Uh-huh.
Vale. Doncs, bueno, aquest és per si algú necessita...
Si algú estigués interessat a fer-se un massatge hagoyà, que us recomano...
Tu l'has provat?
Jo l'he provat. L'he provat i realment funciona i va molt bé, eh? Relaxa molt.
Jo també tinc ganes de provar-ho, eh? La veritat.
Doncs ja sabeu.
Molt bé. Doncs, bé, hem parlat abans una mica de la societat i de l'estrès. Cap on creus que camina la societat actual? Bé, bueno, diguem que hi ha un canvi, no? Però què és el que ens espera aquest any, el que ve, pròximament?
Ostres, si ho sapiguéssim això, bueno, Carles, seria l'hòstia ja, no?
Bé, bueno, vull dir, què et sembla?
Bé, bueno, ja que diuen que aquest any és el de la serp, amb el calendari xinès... Doncs és un any de saviesa i d'aprendre. Hi hauran canvis.
De transformar-se, també, no?
Sí, bé. La gent... No sé, és una època que voldrà aprendre, que voldrà renovar-se una mica.
Hi ha qui pensa que anem cap a una destrucció, cap a 50 anys de crisi pagant el deute...
No, home, no hem de pensar això. Hem d'agafar energia positiva i que tot anirà endavant i que anirà tot bé.
Hi haurà una revolució conscient?
Bueno, també s'ha parlat molt d'això de que s'acabava el món i realment, doncs, hem vist que no...
Jo sóc del parer que hi haurà una evolució com ha hagut sempre, m'entens? O sigui que cada vegada anirem més endavant, no podem anar enrere, m'entens?
Ni quedar-nos com estem.
No.
Bueno, és el que s'ha de pensar.
Totes aquestes petites crisis o grans crisis serveixen per realment la gent s'ha de reinventar una mica i adaptar-se al canvi. Moltes vegades
buscar recursos nous. Sí, sí.
Molt bé, també has comentat Reiki, no?
També Reiki
també n'apliques.
Va molt bé.
Doncs,
el que passa que a vegades la gent, doncs, sempre s'hi manipules, si fas un massatge i toques, doncs sempre sembla que ha de funcionar més que no pas una teràpia que ni et toca ni és energètica, no? Però realment també funciona molt bé el Reiki.
un xacre està bloquejat, o si hi ha narices estancades, no?
Tot, això.
Tot influeix.
No? Tot influeix.
Molt bé. Doncs, bueno, encantats de que hagis vingut, Rosa Maria.
A vosaltres.
Ha estat un plaer. Has reflexat una experiència, un coneixement i una serietat, no? I això és l'important. I bé, t'animem a... Bueno, t'animem a que continuïs treballant per ajudar la gent.
Molt bé, moltes gràcies. Molt
bé. Gràcies a tu per haver vingut i moltes gràcies per l'explicació que has fet.
Ha estat un plaer.
Molt bé, doncs gràcies i bona nit.
Bona
ens
nit.
Tornarem bona a
nit.
Veure.
Ah, això.
Molt bé. Doncs, bueno, Àngel, posem una cançó per...
Vale, ficarem una mica. Això, ficarem una cançó de la Rosana, Llegaremos a tiempo.
Molt bé.
Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te anclan las alas en el muelle del viento, yo te espero un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón. No permitas que te anuden la respiración. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes, te levantas. Si te arrimas, te espero. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Mejor lento que parado, desabrocha el corazón. No permitas que te anude la imaginación. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Y solo pueden contigo si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro. Más allá del intento, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Y solo pueden contigo si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro.
Revolució Conscient, cada diumenge d'11 a 12 de la nit.
Bé, una cançó amb molt de sentiment, Àngel?
Molt, molt. Són d'aquestes cançons que fan tocar una miqueta la fibra, almenys sí. Replantejar-te una miqueta la vida que vius,
A part, sembla escrita en un moment de dolor per lo que està passant en l'entorn, no?, en la societat.
Sí. L'has triada molt bé, la cançó, sí.
Sí, aquesta quan la vaig sentir em va quedar molt, De fet, aquesta, la Rosana, aquesta artista, canta molt des de dins, no? Té cançons molt profundes. Uh-huh. Bé, repassem algunes frases, no?
Vale.
Diu, si t'arranquen el niño, que llevamos por dentro. Si te quitan la teta y te cambian de cuento. No te tragues la pena, porque no estamos muertos. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. No permitas que te anuden la respiración. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Muy importante eso, Si te caes, te levantas. Si t'arrimes, t'espero. Això també és molt important. Si caus, pues, ens hem de tornar a aixecar. Igual però, et sents...
Però les vegades que facin falta,
Sí, sí. Igual et sents que no pots, però en el moment que t'aixeques, tornes a sentir l'energia i la vitalitat. Mejor lento que parado. Desabrocha el corazón, o sigui, obre el cor, y no permites que t'anuden la imaginación. La imaginació és molt, molt important. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo.
Això esperem a tots, arribar a temps,
Sí, sí, ja estem al temps, no? Ja estem arribant, ja.
Pues sí, pues sí.
Temps al temps, Molt bé, Àngel, t'has portat un llibre aquesta setmana?
Bueno, jo m'agradaria parlar de la introducció de l'Steve Jobs, la biografia, perquè va ser un llibre una miqueta curiós, si més no, de, com saben, és el fundador d'Apple, que va fer els grans iPhones, iPhone 4, iPhone 5 i tot el que són les tablets.
El Mac. El primer va inventar el ratolí, em sembla. Uh-huh. Uh-huh.
Però el que més em quedo d'aquest llibre és la forma tan peculiar que tenia de treballar aquest home. Era un home totalment antisistema del que es coneix ara com un executiu. Anava a les reunions amb xancletes, anava sense afaitar, fent mal olor... O sigui que donant una imatge que no representa avui una imatge d'una persona important.
Que et despatxarien.
Sí, sí, sí. Era un personatge molt zen, molt meditatiu, i per això potser canalitzava tant les idees i les vivia tan profundament que era realment inspirava aquesta onada o aquesta vibració al resto de l'equip, i per això han fet aquesta maquinària tan potent.
Va ser un gran inventor, no?, de trobar grans idees.
A part de gran inventor, va tenir la sort de trobar un bon equip de treball, m'entens? Que el recolzaven i s'engrescaven com ell a fer-ho.
A part em vas explicar que igual arribava una reunió d'executius, els hi cantava a les 40 i els deixava tots a parir.
Ah, sí, això sempre, a cada reunió, Cada reunió, a part que era molt, molt meticulós, no li agradava res com quedava mai. Sempre volia més, la perfecció. Sempre buscava la perfecció. I, clar, la perfecció no existeix. És molt difícil aconseguir una cosa perfecta. Clar, doncs totes les reunions s'aixecava, els deia que eren uns inútils i marxava. Sempre, en totes les reunions. Passa que després tornava i amb més bones formes pues, calmava una miqueta els ànims. M'entens? Jugava una miqueta amb el joc d'esperonar, però també sabia recular.
Sí, tenia el seu costat fosc,
Sí,
sabia punxar.
Sí, però després desprenia una saviesa i una creativitat que eren inusuals per una persona.
De fet, amb 30 anys ja era multimilionari i el van fer fora d'Apple. Uh-huh. I com que tenia iniciativa i talent, va i funda la Pixar, que va comprar una petita companyia que era de LucasArts, no? Funda la Pixar i llavors va... I clar, triomfa amb el Toy Story, acaba comprant Disney, acaba sent el màxim propietari de Disney i al final s'acaba tornant a Apple perquè no sé quina empresa seva acaba fusionant-se amb Apple torna a ser el jefe d'Apple.
Sí, no? Sí. I el curiós de tot també, Carles, pensa que ara perquè estem acostumats a aquesta nova tecnologia, però clar, ell ja feia molt temps enrere que ja la veia. Clar, quan nosaltres encara anàvem amb aquests totxos de mòbils i, clar, ell ja tenia aquesta visió futurista. Clar, això una persona que diem del carrer no té aquesta perspectiva ni aquesta visió, no? Clar, i a part, també era una persona que volia, tant sí com no, que les coses tenien de sortir quan ell deia, m'entens? I feia treballar la gent a vegades a coses i bueno, que no eren ni naturals, m'entens? Mm-hmm. I clar, i això també creava una miqueta de polèmica. Inclús, sent el fundador i uns dels accionistes, l'havien fet fora de la seva pròpia empresa.
Sí, sí, que és lo curiós. És lo curiós.
És lo curiós que el despedien.
I quan no hi va ser, l'empresa va baixar i va estar a punt de...
I sí, després tornava a remuntar. O sigui que és un cas d'allò de...
Estudiar.
Sí, d'estudiar, la veritat.
De fet, ara ja han acabat, em sembla, de filmar la pel·lícula, que l'Aston Hatcher farà de Steve Jobs. A veure què tal aquesta pel·lícula, no?
A mi el llibre m'ha agradat per això, perquè te'l llegies i semblava que, no sé, que era un tio tope passota, un tio tope hippie, tope... I deies, ostres, com una ment d'aquestes ha pogut evolucionar tant amb el sistema tecnològic que tenim avui dia.
També té un vídeo a YouTube d'una conferència que va fer en una universitat que és bastant famós, aquest vídeo, i parla d'aquell a la universitat, als 6 mesos o així, ja ho va deixar perquè no li agradava o per falta de diners, però va seguir anant dolent. I va estar inclús dormint per passadissos de la universitat o per allà, però hi anava a classes. Inclús hi havia una classe de ara no sé com es diu, del tipus de lletra, i que no sabia per què hi anava, però li agradava, no? I al cap d'un temps, haver estudiat això li va servir per crear el tipus de lletra del Mac, saps? Que diu és lligar els punts, que a vegades fas quelcom a la vida que no saps per què és, i més tard ho lligues, no? I t'ha servit per quelcom.
Després, clar, és el que diem, no? A vegades la vida t'acompanya amb persones que realment fan que tu tinguis un creixement, no? Perquè ell tenia les idees, però clar, al seu costat tenia una persona que era el Manetes. Era tot el que ell pensava, ell ho fabricava, m'entens? O sigui, clar... Tenia bastanta gent al seu costat que eren també prodigiosos amb el que feien, m'entens?
Que es complementaven, no?
Complementaven molt bé. Perquè ell tenia la idea i el flash, però després allò havien de fer-ho material.
De fet, els il·luminats no? necessiten al costat algú que materialitzi i els mantingui amb els peus a terra,
sí,
no?
Sí. Inclús, a vegades, quan tenia aquestes idees, la gent el mirava com dient, aquest s'ha tornat boig, m'entens? Perquè això... clar, tu imagina't, ara aquesta tecnologia de l'iPhone o el Mac o això que ho veiem normal, això, pues, temps enrere, això era una utopia.
Tan sols fa 10 anys, no? Fa 20, era molt difícil tot això de creure. I esperem a veure on arribem, no?
I esperem on arribem perquè, tot això, penso que la tecnologia ha de pujar, però molt més, encara.
Que és important, la tecnologia té dues cares, perquè es pot fer servir pel bé o pel mal. Llavors és important que tinguem consciència i ho fem servir per un bé.
Sí, sí, però això pensa que encara que no tinguem tecnologia, també hi ha les dues cares sempre, eh?
Sí.
Sempre.
Sí, sí.
Sí, perquè és el que diem, a l'època medieval no havia tecnologia i també hi havia les dues cares. Si no et portaves bé, tallaven el cap.
Bueno,
ràpid.
Hi havia un ganivet, no? Podien tallar una poma o un aliment o tallar-te'n a tu, no?
Sí, sí, per això que refereixo que sempre hi hauran aquestes dues cares, sí, sí. Hagi el que hi hagi.
De fet, diuen que el canvi de consciència que parlem també comença a fer que la gent prengui més consciència de dualitat i trobi un punt mig.
Bueno, l'equilibri, que és l'important, però aviam, sí. Ojalà la gran majoria de persones arribin a aquest equilibri.
Bé, temps al temps.
Això.
Molt bé, doncs passem ara a posar un àudio d'una pel·lícula que també té molt de missatge, una pel·lícula mítica, que m'he descuidat de portar-te l'Àngel, com vas demanar.
Ah, gràcies. Sí, sí. Mira que fa 4 setmanes ja que no la vaig demanar.
Sí, però no m'ho recordes. Enviem un WhatsApp el dia anterior. Bueno, bé, doncs és la pel·lícula Matrix, que ja havíem posat un àudio al primer programa. Doncs és l'escena d'escollir entre la pastilla vermella o la pastilla blava. Escoltem aquest àudio.
Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente. Y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando?
¿De Matrix?
¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más.
Tu, Àngel, creus que si comencem a anar pel carrer... Escolta, t'ofereixo la veritat. La gent voldria la veritat si sap que li ofereixes la veritat de veritat.
Actualment no.
Molta gent
no. Perquè realment hi ha molta gent que coneix la veritat. El que passa que per això diuen mentides, perquè coneixen la veritat. Si no coneixessin la veritat, no dirien mentides.
Que escolleixen fer servir el coneixement en el seu benefici.
El que passa que la mentida és molt gratificant per l'ego, perquè representa que no t'has d'implicar gaire, m'entens? Sempre, quan has de dir la veritat, hi ha un risc. I a vegades hi ha coses que potser la persona que tens al davant no li agradarà el que li vols dir. En canvi, és més còmode dir una mentida, m'entens? Simplement, t'has adormit, arribes tard a la feina, és més fàcil dir que hi havia molt tràfic, o que he tingut de portar el nen, no saps dir realment la veritat, de dir, no, m'he dormit, m'entens? Sí. Sense por, perquè a vegades l'excusa no és la dient.
Bueno, seria la veritat sobre la què en penses del que tens al davant, o el que t'ha passat, la sinceritat i honestitat.
Sí.
No? I llavors també hi ha la veritat sobre l'univers i la vida, si la sapiguéssim i l'ofereixes, o la veritat sobre un mateix, no?
Sí, sí.
Jo vaig conèixer una persona que va dir, a mi si m'ofereixen la veritat jo salto per la finestra. Saps? Bueno, ho deia com exagerant, però clar, de cop que arribessis a veure't clarament com ets tot tu, de cop, podria ser molt xocant.
Clar, perquè és el que diem, la veritat no tothom està per fer-ho. Costa molt dir la veritat. Per què? Perquè vivim també en un món que també hem viscut una miqueta a base de mentides.
Mm-hmm.
I clar, dir la veritat se'ls ha de tenir molt ben posats, la veritat. Realment, qui sol ser bastant així, que diuen la veritat, són els anomenats, entre cometes, rebels, que realment fan el que ells volen fer en aquell moment. Per això no agraden a la gent, perquè, clar, els incomoda moltes vegades. Moltes vegades nosaltres mateixos ens agradaria fer coses, però a vegades ens controlem per el que diran, perquè que no em mirin malament, no vull donar aquesta imatge, no vull... quan realment tu per dintre estàs desitjant dir una altra cosa amb aquella persona. Jo per això penso que això és la veritat, i això costa molt d'aconseguir. Però bueno, esperem que algun dia podrem l'aconseguir.
També hi ha un tipus de persona que diu la veritat però que s'equivoca. En aquest cas és algú encegat que va dient, saps?
Sí,
però
sí.
Està encegat, no? Llavors, clar, tot és molt subjectiu.
Ja. Sí, sí. És un entreno bastant mental i bastant d'autoconsciència i realment hauria d'haver més transparència en aquest sentit.
Sí, per anar bé. I però... obrir-te a que se't reveli la veritat de la vida, que això és algo progressiu i que vagis tenint rebel·lions, que vagis païnt, i al descobrir la vida descobreixes a tu i llavors també tornes més sincer.
Perquè jo crec que tu acabes de dir, no? Això és un treball que a poc el vas descobrint, te'n vas adonant compte que la vida sempre, també si vas una miqueta amb la veritat, amb optimisme, i sempre te l'agafes una miqueta més bé, doncs vas més bé tu, realment, que és el que realment has d'anar bé.
Hi ha unes frases importants en aquest àudio que hem escoltat. Les podem repassar perquè ens quedin clares.
Sí, més que tot les direm pel missatge que contenen,
sí.
M'entens? I aquí us diré més o menys les frases que hem fet. Estàs aquí perquè sabes algo aunque no lo puedas explicar. Matrix nos rodea. Está por todas partes. Puedes verla y sentirla. Mundo puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. Eres un esclavo. Naciste en cautiverio. En una prisión para tu mente. No se puede explicar hasta verla con tus propios ojos. Pastilla azul. Creerás lo que quieras creerte. Pastilla roja. Te enseñaré hasta dónde llega todo. Recuerda. Lo único que te ofrezco es la verdad.
Hi ha persones que triarien la pastilla blava per continuar amb la seva vida i a mi no em distreguis, no? No em molestis.
Sí.
I és important això, diu, és una prisió per a tu mente. El sistema és una prisió per la nostra ment. De fet, ja que diuen que si et penses que ets lliure és perquè no has volat lo suficient per xocar amb la reixa de la teva gàbia.
Bueno, això passa també com un exemple que vaig llegir un dia també en un llibre, que em va agradar una mica, que si realment els peixos que viuen al mar s'adoguessin compte de lo gran que és el mar, fliparien, m'entens? O sigui, que a vegades no som conscients de lo que tenim al nostre voltant, perquè ens movem per uns puestos, unes poblacions o unes ciutats,
sí.
Però realment el món és molt gran, m'entens? Mm-hmm. Hi han moltes oportunitats, hi han moltes coses a fer, però realment com vivim una vida molt petita o molt concreta, clar, pensem que tota la vida és allò, i no, hi ha més vida a part d'allò.
Perquè tenim treball, família, amics i televisió, bàsicament.
Sí,
no?
Sí.
I clar, és un cercle que depèn com sigui el lloc on treballes, et penses que a tot arreu es treballa igual,
clar.
O passen les mateixes coses.
Això.
Potser
sí, sí.
Canvies d'empresa i és una empresa amb més consciència,
sí,
o almenys.
Sí. Sí, sí.
Hi ha diferents mundillos. Dintre del món hi ha molts... mundillos, no sona bé, però mundets, no? Hi ha molts mundets.
Sí, sí, sí. Això passa amb la natura igual. Tu imagina't que estàs en un poble en concret que fa sol o plou i et penses que tot arreu fa aquell mateix temps. I no, i clar, cada puesto fa la seva...
Sí, com algú que neix multimilionari i quan és adult comença a descobrir que els altres no van tan sobrats.
Ah, això també, igual. Sí, 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 perquè ell viu el seu món, clar.
Una història, no sé si és de Buda o d'algú així, que quan va sortir de dintre el seu palau i va veure un pobre, que es veu que els amagaven, i el va veure, va dir, què és això? I llavors es va escapar per veure com era el món real.
Sí, sí, perquè allò el tenia ben desconcertat, eh?
Doncs molt bé, estem arribant cap al final del programa. Avui ha estat com una continuació de l'anterior, que vam parlar de les teràpies, i avui bueno, hem parlat amb una terapeuta, la Rosa Maria, que ens ho ha aclarit una mica més,
Perquè l'anterior programa va ser una miqueta d'introducció, i gràcies avui amb aquesta gran professional pues, hem pogut tenir unes miquetes més de nocions.
Sí, hem concretat una mica més,
això.
I més que concretarem.
Això esperem.
I tractarem aquí, tractem diversos temes. Un cop amb l'entrevista de l'Assemblea Nacional Catalana, hi va haver que ens van dir, hosti, com és que entrevisteu aquesta gent, no? Perquè, clar, s'associa programa Consciència i Espiritualitat amb sempre tocar temes de psicologia i flotants, de vegades, no? I clar, aquí toquem el dia a dia i ho tocarem tot, no?
Clar, i hem de parlar amb tot tipus de persones i ciutadans que conviuen com nosaltres amb aquesta societat que vivim.
És com la setmana que ve, si tot va bé, si no serà alguna altra, doncs vindran els representants de la plataforma d'afectats per la hipoteca. Doncs clar, tot això s'ha de tocar, tots aquests temes. Hem d'estar amb el dia a dia, no?
Sí, sí, és l'actualitat avui dia.
Sí, 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 és l'actualitat. I parlant d'actualitat, avui ha fet un sol molt potent, molt energètic, que és important prendre consciència d'això, no? De que hi ha dies més energètics i altres que menys, i el sol és important prendre'l, perquè ens omple totes les cèl·lules del cos fins a...
És importantíssim prendre el sol. Almenys hauríem de tenir una miqueta d'espai per poder prendre... el sol, la veritat.
Doncs bé, el temps se'ns ha acabat. Podem, ja tenim el Facebook del programa, que és facebook.revolucioconscient.com. També a carlesgallego.com podeu trobar els àudios penjats a mesura que es van emetent. I bé, us deixem una cançó seguint la línia de l'anterior programa, que és de quan sortíem de festa als anys 90, no? És que clar, si vam ficar Smile, ara toca ficar l'altra. La que és el subidor més gran, potser, de la història de la música màquina, que seria el Give It Up de Sensitive Wall. Bona nit a tothom.
Bona nit, Carles. Aquí us deixo amb Give It Up. I'm getting so high.